El cinéfil.
El programa de cinema de Ràdio Cambrils i el cinéfil.cat amb Jordi Sardinya.
Where's Will?
Cinèfiles i cinèfils. Ja hi tornem a ser amb un nou episodi del Cinèfil Podcast i ja en van 5. Gràcies, com sempre, a la inestimable col·laboració de Ràdio Cambrils. Avui, com sempre, tenim un programa ben farcit. Començarem amb l'actualitat cinèfila i seriòfila amb la nostra ja imprescindible i estimada col·laboradora, Cris Gambin. Amb ella parlarem de la coproducció catalana Upon Entry, d'Alejandro Rojas i Juan Sebastián Vázquez, la nova sèrie amb doblatge català de Prime Video, de Peripheral, i de l'estrena cinematogràfica superheroica de Dwayne Johnson, Black Adam. Per tancar la secció, comptarem amb Ricard Casanovas, amb qui parlarem de Serializados Fest, i especialment d'una de les sèries que presenta Netflix, Smiley, de Guillem Clua. I a la secció entrevista comptarem no amb una, sinó amb dues entrevistes. Per una banda, el director Quique Maillo, que el pròxim dimecres, 26 d'octubre, participarà en un cinefòrum al cinema Rambla de l'Art de Cambrils amb motiu de la projecció del seu documental El Falsificador. I per l'altra, amb el màxim responsable del Festival Internacional de Curtmetratges de Vilaseca, Josep Baro, que aquests dies celebra la seva 7a edició. I per acabar el programa, estrenem nova secció, Dins el Camerino, amb un nou col·laborador, Marc Corre, que cada setmana ens parlarà de pel·lícules mítiques de la història del cinema. Avui, The Warriors, de Walter Hill. Llums, micros, acció. Comencem el Cinèfil Podcast. Avui comencem la secció Actualitat parlant d'Upon Entry, el debut a la direcció dels realitzadors veneçolans establerts a Barcelona, Alejandro Rojas i Juan Sebastián Vázquez, que han basat la història en algunes experiències viscudes en primera persona. Hola, Cris, benvinguda de nou.
Hola.
Què tal?
Bé.
Què ens pots explicar d'Upon Entry? És una coproducció catalana, no? Tot i el títol en anglès?
Sí, el títol potser despista.
Sí, oi?
Però no, com tu bé dius, és producció catalana, perquè a banda de participació de TV3, de suport de l'ISEC, i també producció de Sabrisky Films, que és la productora del Carles Torres,
correcte.
Que recordeu, és director i productor, sí. Que recentment va fer el Practicante per Netflix, però també té suport de la Comunitat de Madrid, del Govern Basc, vull dir, de Basc Films, de Signatia...
Déu-n'hi-do, està tot notificat.
Sí. Exacte. El que passa que sí, el títol pot ser despista, però bueno, ho considerem cinema català per totes aquestes persones i empreses implicades que
hi ha. Va.
Com tu bé has dit, és dirigida per Alejandro Rojas i Juan Sebastián Vázquez, serà la seva òpera prima,
sí.
D'acord? I s'estrenarà, és notícia perquè s'estrenarà al festival que es diu Tallinn Black Night Film Festival, que és de la ciutat d'Estònia, de Tallinn, i és un festival bastant important, tot i que potser aquí no es coneix molt, per tant és una bona notícia que aquesta producció es pugui estar allà. De què va? Que és el que em preguntaves, no?
Correcte.
Aquesta complexa situació que es acostuma a donar quan doncs, a les oficines d'estrangeria, no? En aquestes oficines d'immigració. Tu ho deies, no?, que explica algunes experiències que han viscut els realitzadors en primera persona. La història explica el Diego, que està interpretat per l'Alberto Amán, que segurament el coneixereu per Cel de 211, que li va valer un Goya, i la Bruna Cosí, que l'hem vist molt últimament, l'hem vist a l'Ampli de Barcelona, Incerta Glòria, però la seva primera gran interpretació, segurament la que va rebre els primers premis, va ser per l'estiu 1993 de la Carla Simón.
Sí,
doncs és una parella, ell fa d'un urbanista veneçolà i ella és una ballarina contemporània a Barcelona, que es volen mudar als Estats Units per allò de viure el sueño americano, no?, de començar la nova vida.
Correcte.
El que passa que ja només arriba a l'aeroport, a la zona d'immigració de Nova York,
problemes.
Els porten en aquesta sala, sí, en aquestes sales d'inspecció, on són sotmesos per dos agents en aquest procés d'inspecció, interrogatori psicològicament molt dur, buscant si tenen alguna cosa a amagar, i a partir d'aquí doncs aniran sortint cosetes que posaran en perill aquest sueño americano que ells volien fer, no? Per tant, molt interessant, li haurem de seguir la pista a aquesta pel·lícula.
La premissa, molt interessant, sí.
Sí.
Sabem, és que... Perdona, Cris, sabem si passa tota l'acció allà a la sala d'interrogatoris o...
No ho he pogut esbrinar, però la veritat és que té pinta de que sí, bé, no hi ha tràiler, però sí que els fotogrames es veu...
Tot apunta, no?
Hi ha fotogrames d'aquesta sala, amb la Bruna Cosí, amb l'Alberto Amán i dos actors més al càsting. És que no he trobat molta informació, no té fitxa tampoc a IMDb, vull dir que entenem que s'estrenarà el novembre i que el primer pas, que sense tràiler ni res, esperem que arribi el 2023 per aquí per poder-la veure.
Doncs, Déu-n'hi-do, ja tens prou informació, malgrat tot.
Sí, la veritat és que sí.
Has fet els teus deures.
No està atents, perquè tot i que només tingui una localització, o potser també hi ha imatges a l'aeroport, però pinta que patirem, segurament, posant-nos a la pell d'aquests dos personatges.
Segur que sí. Estarem molt pendents del seu pas pel Festival de Tallinn, i a veure si dona una nova alegria al cinema català.
Tant de bo.
A veure. Avui la plataforma Amazon Prime Video estrena la seva nova aposta seriòfila, després de finalitzar amb èxit la primera temporada dels Anells de Poder. Estem parlant del thriller de ciència-ficció The Peripheral. Tens curiositat per veure-la, Cris?
La veritat és que sí. Vaig llegir ja fa unes setmanes l'article al Cinefil, en què es parlava, i ho tinc allò en el punt de mira, però... Encara no m'ha donat temps de veure el primer capítol.
No, em sembla que ningú encara. Però bueno, et puc donar uns quants motius per veure si t'atreu. El primer motiu és que està doblada al català. Per tant,
que
últimament Prime Video s'està posant les piles amb això, després dels Anells de Poder, ara Peripheral, també vindrà d'aquí un mes la nova temporada de Jack Ryan, vull dir que molt bé, ho estan fent els de Prime.
Tocava ja.
Aquest és el primer motiu. El segon motiu, no sé si has llegit la novel·la, està basada en una novel·la homònima superventes de William Gibson, i és dels creadors, dels showrunners d'HBO, Westworld, que ja porta unes quantes temporades, i ens porten aquesta adaptació que està centrada molt en el món dels videojocs, aquesta immersió amb el metavers que se'n parla tant ara.
Sí.
Explica la història de la Flynn Fisher, que està interpretada per la Chloe Grace Moretz. Et sona la nena de Kick-Ass, que es va donar a conèixer amb Kick-Ass?
Sí.
Bueno, té una carrera força interessant, aquesta actriu, que interpreta una dona que intenta mantenir unida la seva família, que està trencada en un racó oblidat de l'Amèrica del futur. El seu personatge és un personatge intel·ligent, ambiciós, però està condemnat, no té futur, diguéssim, fins que el futur truca a la seva porta. Ep! A partir d'aquí, a veure què passa amb tot això, no? Això és la premissa, aquesta és la sinopsi oficial, i a partir d'aquí doncs anirem veient com evoluciona aquesta sèrie.
Doncs sí, jo crec que la veuré. Jo crec que quan em preguntis dintre d'una setmana si l'he vist, et podré dir que sí,
ara,
que últimament tot em deia que no.
És el que t'anava a dir, d'aquí una setmana preguntaré si has vist alguna cosa, si més no.
Bueno, dona'm una mica més.
Bueno,
sí, vinga, va, una setmana.
Una setmaneta, ni que sigui el pilot, ni que sigui.
Va, va,
després, després, parlarem, després parlarem amb el JR de, dels Anells de Poder, que aquesta sí que la portes al dia, no?
Sí, sí? Just ahir vas veure l'últim capítol, perquè anava endarrerida.
Rozando el poste.
El Festival de Sitges m'ha tingut allò, ja ho saps.
Ja ho dèiem, me confunde, Sitges me confunde.
No, no, però ja està, ja ho he vist, ja ho he vist.
Perfecte, perfecte.
I bé, molt bé.
Després ho comentem.
Després ja parlaran, sí. JR.
Correcte. Sí. I de la tele al cinema i de la ciència-ficció de Peripheral a la fantasia de Black Adam, la nova aposta superheroica de DC. Chris, ets més de Marvel o de DC, tu? O de cap de les dues?
La pregunta del milió, això, eh? Jo, generalment, soc més de Marvel. Si reconec que l'univers cinematogràfic de Marvel m'atreu molt i crec que ho han fet molt
sí,
bé.
Sí, ja som dos, ja som dos.
Però sí que... Però sí que hi ha personatges de DC que a mi em tenen el cor robat i crec que quan fan bé les coses, les fan molt bé.
Sí.
Aleshores, tot i que la resposta ràpida, com diuen els anglesos, no? el long story short, seria Marvel, però amb un pro. Que DC a vegades quan ho fa bé, escolta, em trec el barret.
Sí. Poques vegades ho fan bé, però quan ho fan molt bé. S'ha de reconèixer. Ja veus que tinc una relació amb Herodi, jo sóc molt, molt de superherois i tinc el cor partit.
Sí.
Perquè, clar, és això. Però, bueno, parlem una miqueta d'aquesta nova proposta de DC, Black Adam,
va,
que fa molt temps que remena. La seva estrena s'ha endarrerit més d'un cop per problemes que ja sabem, pandèmics, entre d'altres. El director és un director català, això ja t'agradarà, Cris? Ens agrada, no?, que sigui un director català, que és el Jaume Collet Serra. I està protagonitzada pel Dwayne Johnson, The Rock, no? Que tornen a unir forces després de la seva primera i força exitosa col·laboració junts a Jungle Cruise, aquella adaptació de l'atracció aquella de Disney World.
Bueno, que molt bona aquesta.
La vas veure. Sí, divertida, si més no.
Sí.
Aquesta es veu que no ho és tant de divertida, diguéssim que és més, és més fosca, i la trama ens porta milers d'anys en el passat per explicar-nos l'origen de, bueno, de Black Adam, no? Aquest antiheroi a l'antic Egipte. Tirant mà de la sinopsi oficial, perquè encara no l'hem vist, no hem tingut ocasió, jo aniré, ja ho sé, ja sé que potser sortiré cagant-me en tot del cine, però l'aniré a veure.
Sol passar,
eh? Jo sempre ho dic, els que ens agrada el cinema superheroi som uns damnificats. Hi ha molta, una qüestió de fe, però al final la fe s'acabarà perdent, eh? Però bueno, anem al que anem. La sinopsi oficial explica com gairebé 5.000 anys després d'haver estat dotat dels poders omnipotents dels antics déus i empresonat amb la mateixa rapidesa, en Black Adam és alliberat de la seva tomba terrenal, llest per donar a conèixer la seva forma única de justícia al món modern. Bueno, una història d'orígens que, bueno, en principi no té més, però ja veurem, no? Les primeres crítiques no són massa bones, eh? Tot s'ha de dir. L'han deixat a Rotten Tomatoes, em sembla que no arriba ni al 5, o sigui, imagina't. Però, bueno, el The Rock s'ha de dir que és un actor bastant carismàtic, i també apareix el Pierce Brosnan, vull dir que també és un ganxo, si més no,
sí,
no? I la Noah Centineo. Fins fa poc es rumorejava que potser també apareixeria Shazam, que és la nèmesi de Black Adam, que ja va tenir la seva pròpia pel·lícula el 2019, no sé si la vas veure, amb el Zachary Levy.
No, aquesta la tinc pendent.
Divertida, aquesta sí, una mica en la línia de Jungle Cruise. Salvant les distàncies, però vull que és un divertimento.
Sí, no, ja.
Aquesta no, aquesta serà més, com deia, no, més fosca, però tot apunta que DC no vol treure-li el protagonisme a Johnson, per la qual cosa és bastant improbable que aparegui el Levy. Bueno, ja anirem, no, a veure-la, en tot cas. Jo sí, jo ja et dic, jo aniré, malgrat tot. O sigui, a mi no em condicionen les crítiques.
Estic mirant per animar-te una mica.
Va, anima'm, sisplau.
És la meva base de dades oficials.
Sí, el referent, sí. Què diu? La prova?
Té un 7,3, 14.000 vots, vull dir...
7,3, bueno, té Black Adam?
7,3, potser el que passa el primer cap de setmana només voten els fans, eh?
Els friquis, voten els friquis, clar.
Això ens passa molt, també, per decidir les pel·lícules de Sitges, que tenen una nota i el mes següent tenen una altra molt diferent.
Sí, perquè... és cert. Aquestes notes fluctuen.
Però, bueno. Per donar-te motius, bueno, i alegries. I...
Entre un 4 i un 7, doncs aprovarà pels pèls, un 5. Molt bé, Cris, doncs fins aquí em temo que la teva col·laboració, perquè ara hem de donar pas al Ricard, eh? Sí. No és allò, diguéssim, per ofendre, no? Però aquí tots els col·laboradors, ens agrada que tothom tingui veu. Però, t'esperem aquí la setmana vinent, ja ho saps, amb molt de carinyo i d'amor.
Totalment. Ens veiem la setmana. Ens escoltem, ens parlem. Si podem, ens veiem.
Exacte, poder ser. Molt bé, Cris, moltes gràcies. Una abraçada, gràcies.
Adéu. A vosaltres.
Adéu. Oswald Aulestia Bach és un artista català perseguit durant anys per la justícia nord-americana per ser una de les pedres angulars de l'anomenada Operació Artista, una investigació de l'FBI en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra i els Carabineri per empresonar els responsables d'una de les trames de falsificació d'art més grans de les últimes dècades. El director de cinema Quique Maillo ha volgut explicar la fascinant història d'Oswald amb el documental produït per Filmin, El Falsificador. Aprofitant que el pròxim dimecres 26 d'octubre el cineasta presentarà la seva obra al cinema Rambla de l'Art de Cambrils en una sessió especial amb col·loqui posterior, parlem en exclusiva amb ell. Hola, Quique, un plaer poder parlar amb tu i del Falsificador.
Bon dia, com estem?
Què tal? Molt bé. Escolta, primera pregunta i obligada. Què et va motivar a realitzar aquest documental?
Doncs mira, estàvem investigant sobre la figura del falsificador, del timador, perquè jo volia escriure un llargmetratge de ficció. Uh-huh. I el que fem normalment quan estem en temes que no són els nostres propis de la nostra vida diària, el que fem és investigar, és nodrir-nos d'informació. I vaig trobar una notícia que parlava d'aquest senyor, de l'Oswald Aulestia. Ningú del meu cercle el coneixia, ni havia sentit parlar d'ell, i vàrem decidir posar-los en contacte. Ell estava molt desconfiat al principi, mm-hmm. però a poc a poc, primer a base de converses telefòniques, es va obrir i va acceptar trobar-se amb nosaltres, i va ser quan ens vam seure amb ell la primera vegada que vàrem decidir que el personatge mereixia la pena molt més, que era molt més interessant adaptar la seva figura a un documental que no pas a una ficció.
Mm-hmm. Totalment. Realment, veient el documental, és difícil saber quan del que ens explica l'Oswald és real i quan una invenció, no?, dedicada a exalçar el seu propi mite. Com el definiries? És més una persona o un personatge que ha creat?
Jo crec que el personatge i la persona ja són la mm-hmm. mateixa cosa. Si el que explica és mentida, les menties se les creu. Així que el que tenim davant nostre és persona i personatge en un sol ésser.
Molt bé. O sigui que el podries fer perfectament protagonista d'una futura pel·lícula teva de ficció, no?
Podria ser un personatge, sí, perfectament, perquè és un gran actor, no? Per portar aquest tipus de vida has de ser un gran actor.
Sens dubte, sí. Quan va durar tot el procés de preproducció?
Són a la vora de 3 anys. De seguir-lo, de parlar amb ell, d'anar fent que s'obrís ell i el seu entorn, la seva família, els cossos policials, viatges a Itàlia, a Estats Units, intentant això, doncs tenir la màxima informació sobre ell i sobre els fets que tenien que veure amb les seves falsificacions.
Mm-hmm. Molt bé, realment ja hi ha un treball d'investigació brutal, i també es veu com hi ha un treball de reflexió, no?, sobre els conceptes del que és original, què és còpia, què és realitat, què és ficció, no?, veritat, mentida. Com ho veu representar això al documental perquè fos entenedor per l'espectador?
Hem tractat sempre de que aquests fonaments més aviat profuns o filosòfics fossin molt, molt propers. I jo crec que el personatge sigui tan proper i tan honest que el vehicle, que és l'Oswald Aulestia, sigui s'obri d'una manera tan senzilla, facilita moltíssim que parlar d'aquests elements, d'aquests valors, que d'altra manera podria ser una mica farragosos. Sí. Però sí, a nosaltres ens interessava molt parlar sobre no només el mercat de l'art, que és una capa més epidèrmica, sinó què és portar una vida responsable o irresponsable, què significa l'original i la còpia, què és el que té valor i per què. Sí, aquests temes són els importants.
No, realment, quan acabes de veure'l, et fas moltes preguntes, sobretot això, i molt més, que això és lo interessant també, no? Que t'ho emportis,
t'emportis
a casa,
sí.
No?, d'alguna manera.
Sí.
Molt bé, si no m'equivoco, El falsificador és un projecte compost per una pel·lícula, que ja s'ha estrenat als cinemes i a Filmin, també es pot veure, i una sèrie, no?, de 3 episodis.
Sí, una sèrie de 3 episodis que es podrà veure al gener a TV3.
Molt bé. Molt bé, molt bé, doncs estarem pendents. Aquesta sèrie aprofundeix més en tota la història?
Sí, té més material, ens dona l'oportunitat de conèixer més el personatge i sobretot algunes anècdotes que eren molt difícils que estiguessin en el llargmetratge, doncs estaran allà.
Seria com una espècie de material extra, no?, fins i tot, podríem dir.
Sí, sí.
Molt bé. Parlant de Filmin, com ha estat treballar amb la plataforma?
Doncs aquest era el seu primer documental original i estaven molt, molt il·lusionats. S'han recolzat des del principi d'una manera molt forta i jo crec que l'experiència és el suficientment enriquidora perquè segueixin en aquesta línia.
Molt bé, segur que sí. Doncs res, Quique, moltes gràcies, molta sort amb el projecte i ens veiem el pròxim dimecres al Cinema Rambla de l'Art de Cambrils.
Això és, ens veiem el dimecres a Cambrils.
Molt bé, moltes gràcies.
A vosaltres.
Apa, adéu. Adéu,
adéu, adéu.
Des del passat 14 d'octubre i fins al pròxim diumenge 23 se celebra la 7a edició del Festival Internacional de Curtmetratges de Vilaseca. Amb aquest motiu, avui entrevistem el seu director, Josep Baró. Hola, Josep.
Hola, què tal? Bon dia.
Què tal, com està anant l'edició d'enguany del FICBI?
Força bé, de moment tot el que hem fet fins ara amb molt d'èxit.
Esteu contents amb la resposta del públic?
Sí, la veritat és que molt de públic, hem fet més unes jornades de cara a escoles de primària i instituts i hem portat més de 300 alumnes per cada branca, no? O sigui, de primària i d'instituts, i força contents.
Molt bé, molt bé. I també em consta que feu uns tallers de doblatge, no? Això ja ho vau fer l'any passat, també.
Sí, això és un taller que anem repetint perquè té molt d'èxit i ho tornarem a fer demà de 10 a 2.
Molt bé. Jo l'any passat el volia fer i em vaig quedar sense places.
Estàs convidat.
Molt bé, anirem. Perfecte. Al final, quants curtmetratges es van presentar a la convocatòria? Molts, no?, pel que sé.
666. No és l'any que més.
666.
No és l'any que més, si és un número una mica així
diabòlic.
666, sí.
Déu-n'hi-do.
I hem fet una tria de 44.
44 al final, molt bé. Quins són els criteris de selecció?
Sempre, aquesta pregunta sempre que me la fan és el mateix, és busquem històries molt properes, que arribi, que quan algú surti de la sala se l'emporti cap a casa i estigui, bueno, donant-li voltes sobre el que veig, no? I bàsicament això no és un cinema, hi ha diferents tipus de cinema, no? Cinema més d'autor, cinema més abstracte, i aquest no, aquest són històries molt properes.
Molt bé. Ens pots parlar d'algun dels títols seleccionats?
No m'agrada fer-ho, sempre en les entrevistes passa això, no? Perquè no vull dir cap títol perquè ni donar falses pistes de guanyadors ni... però no sé, hi ha per destacar, no sé, pel·lícules en les quals tenim a Luis Tosar, tenim a José Sacristán, a Etana Sánchez Gijón, a Maya Salamanca, o sigui, tenim alguns títols que
val la
pena pel repartiment que, sí. Que tenim.
Això és primera divisió, eh?
Primera divisió,
totalment.
És Champions, sí.
I tant. Molt bé, d'aquests títols, 44, no?, estem parlant, hi ha un jurat, ens pots parlar d'aquest jurat?
Bueno, un jurat és un jurat que anem arrossegant força temps, o sigui, la majoria són repetidors, perquè, bueno, ens ha funcionat molt bé, gràcies al criteri d'aquest jurat i al criteri de l'equip de selecció, que fins l'any passat hem estat a càrrec del FICBI. Doncs, bueno, ens ha portat a que l'Acadèmia del Cinema Espanyol confiï en nosaltres,
correcte.
No? Doncs bueno, gràcies a aquest jurat que té això, un criteri bastant afinat i sempre coincidim que bueno, l'any passat em sembla que en la shortlist de l'acadèmia, que són 15, teníem 11 que van estar aquí al FICBI, no? Llavors, bueno, busquem això, aquesta confiança en el jurat perquè estan bastant a la mateixa zona que l'equip.
Molt bé, no està clar que és un jurat amb allò que en diuen amb solvència contrastada, no? I a part d'aquest jurat també hi ha, diguéssim, per la secció oficial, també hi ha un jurat jove, no?
Hi ha un jurat jove, sempre busquem gent que o està estudiant audiovisual o ha acabat fa poquet, i bueno, i agafem tres joves i se miren les pel·lis i ells tenen el seu criteri. Normalment no coincideix amb el jurat, però és evident, són altres edats i altres gustos, però bueno, jo crec que la que han escollit aquest any està força bé.
Ja està bé també que no coincideixin, no?
Sí, sí, una visió, és que és una visió totalment diferent. Ah,
correcte.
Sí, gent de 24, 25 anys, doncs no podem pensar o veure el mateix que un altre.
Si no malament, 50, no? Seria preocupant.
Tindríem un problema, sí.
Exacte. I dels presentadors de la gala inaugural i de Cloenda, que ens pots dir? Va ser la inaugural va ser la Txarana, no?
Sí, correcte. I molt bé, la veritat és que jo no la coneixia amb ella i m'ha semblat doncs, una presentació molt correcte, molt bé, molt de ràdio, una veu allò molt potent.
I tant.
I va ser força interessant perquè a més va venir la Luisa Gabassa, que va recollir el Premi a la Trajectòria, i van donar molt de joc perquè aquesta dona també és una senyora d'una edat però que és super jove a l'hora de tractar amb ella.
És cert.
I bueno, i per la gala de Cluna tenim el Peyu.
Bueno, que això també serà segur un festival.
Sí, segurament,
sí. Un festival dins el festival.
Ho farà bé.
Segur que sí. Molt bé, ara que parlaves de l'actriu Luisa Gabassa i del aquest Premi d'Honor, què us va fer decidir per ella?
Bueno, doncs busquem primer que no sigui un premi que només li dones a aquestes persones que, bueno, per començar, els premis s'han de donar quan en vida, no? Quan està la gent.
Sí.
I després no volem tampoc donar aquestes primeríssimes figures, no? I vam veure que la Luisa Gabassa era una persona molt accessible, que tenia el seu reconeixement a l'acadèmia, té un Goya com a actriu de repartiment, és molt col·laborativa en curtmetratges, sempre, cada any tenim algun curtmetratge que està ella.
De fet,
el 2020 va guanyar un curtmetratge que es diu Maria, va guanyar la secció del certamen, la part estatal, i ella és la protagonista, no? Llavors van dir, pues, potser és una persona, diem, per donar aquest...
Se'l mereix, realment.
Sí, jo crec que sí, i a més, després de conèixer-la i parlar amb ella, és fantàstica.
Encara més, sí. Abans parlaves de l'acadèmia, no?, que va confiar, va ser l'any 2021, no?
Sí, aquest és el segon any.
És el segon any?
Sí.
Va confiar en vosaltres per ser festival col·laborador en la preselecció dels curtmetratges pels Premis Goya. Important. Què va significar per vosaltres això?
Home, va ser un goig, perquè era una cosa que anàvem buscant, perquè en un començament era, tenies que tenir 3 anys consecutius de festival per poder accedir, i quan vam arribar als 3, presento proposta, em diu, no, ara són 5. Dic, vale.
Vaja. Vale.
Doncs vam esperar 2 més, i bueno, es tractava de continuar fent bé la feina, fent una selecció molt acurada, que a ser possible tinguéssim al final els màxims possibles a la shortlist de l'acadèmia, i bueno, els van presentar la proposta amb una memòria dels 5 anys, i de seguida que van trobar-se i van fer la reunió i la selecció es van contestar dient que sí, que endavant, que estaven comptant amb nosaltres.
Que bé, això és un gran regal.
La veritat és que sí, és un privilegi poder estar aquí, i a més es nota, no? Ara quan es retroalimenta, no? Està a la llista dels 45, 46 festivals que hi ha a l'acadèmia, doncs això ajuda a que t'entrin obres molt millors.
Totalment. Sí.
Hi ha gent que ja... Per exemple, ara tenim una que és d'estrena mundial. S'estrenarà dissabte. I, bueno, pues, ja està bé, no? Que algú esperi per estrenar el teu festival.
Exacte.
Està molt bé.
Sí. I a més, per la cultura i pel territori, això és boníssim.
Jo crec que sí.
Totalment. Molt bé, ja em comentaves que la resposta al públic cada any millor, no?
Sí, tenim un públic molt fidel, perquè quan, clar, jo sempre rebo a la porta, no? Me poso a la porta, la gent comença a entrar i vaig veient les cares i són gent repetidors.
Són repetidors, no?
Són del curs anterior.
Això és bo.
I està molt bé perquè, bueno, cada vegada hi veus gent que porta gent. no? Aquest públic fidel que també diu, mira, porto aquest amic que li he explicat i gent que ve recomanada per algú, i això és important perquè vols dir que estan contents els que marxen,
sí,
no?
Sí, sí.
I la veritat és que un goig, i la sala del celler, que és molt gran, doncs, bueno, tenim imatges de pràcticament plena.
Això, clar, és el que deies, fa molt de goig.
Fa molt de goig, fa molt de goig.
Com a anècdota, l'any passat vaig venir amb el meu pare, i el meu pare un guany, que no anem en guany. ja anirem.
Doncs molt bé, aquí us esperem. Sí.
Molt bé. Quin és el vostre desig per a futures edicions? Una mica la carta als Reis, què podríem dir?
Jo poder continuar fent aquesta feina ben feta i continuar portant el festival i la cultura i el cinema a la gent que s'ho troba, que alguns no coneixen el curtmetatge, diuen, això què és, de curtmetratges, no? I quan veu, diuen, no, són pel·lis
curtetes. I enganxa.
I enganxa molt, perquè en un període de temps molt curtet expliquen diverses històries, no? En una hora que dura, o una hora i mitja que dura una pel·li, pots veure 6 curtmetratges, són 6 històries diferents, totalment diferents totes, i totes t'arriben d'alguna manera, no? I això a la gent l'enganxa.
Sí, sense dubte, això que deies, no? Que tu em portes a casa d'alguna manera i estàs allò dies donant-li voltes.
Correcte. Aquesta és la gràcia, jo crec, del curtmetatge, perquè, bueno, no et dona temps a que et cansis en cap moment de la pel·lícula, no? Perquè és...
Correcte. No, i a més és una gran pedrera, no? De futures promeses del cinema.
Està clar.
No, és que estan consagrats, ja no són promeses, estan consagrats.
És la carta de presentació de molts d'ells, no?
Sí.
Jo sé que presentant això tiro cap endavant, de fet hi ha gent que ha estat al FICBI anys enrere i estan estrenant o han estrenat, per exemple, 5 Lobitos.
Sí, correcte.
Pues la directora va tenir una obra d'ella l'any passat.
És cert, sí. Molt bé, Josep, doncs escolta, moltes gràcies, molta sort amb la recta final ja d'aquesta 7a edició, i ens veiem a Vilaseca.
Moltes gràcies, Esther.
Gràcies.
Gràcies, benvingut.
I ja tenim amb nosaltres de nou el J.R. Armadàs i la seva secció El Recomanador. Avui parlarem amb ell d'una pel·lícula que s'estrena als cinemes avui mateix, Un dia, una noche, d'Isaki Lacuesta, i d'una sèrie que Prime Video va posar punt final a la seva primera temporada la setmana passada, Els Anells de Poder. Hola, J.R.
Què tal? Bon dia.
Què tal? Què ens pots dir d'Un any o una noche, la cinta basada en l'atemptat terrorista del 2015 a la sala Bataclan de París?
Doncs el primer és que és l'esperat retorn del director català Isaki Lacuesta, que és un director que sempre que fa una pel·lícula l'acabem veient a la llista de premis tant dels Gaudí com dels Goya.
Cert.
Recordem, per posar només els dos últims casos, La propera pell, que l'any 2016 va ser la guanyadora del Premi Gaudí a la millor pel·lícula, i fa 2 anys la pel·li Entre dos aigües, que també es van dur força premis.
Sí,
llavors,
sí.
En aquest cas, Isaki Lacuesta torna, i torna amb un tema que és dels que li agraden, perquè és un tema fosc, però a la vegada que apel·la molt, doncs, als sentiments de les persones i a la vida, en aquest cas, d'una parella després del fatídic atemptat que va haver-hi a la sala Bataclan el novembre del 2015. Comentar que és una pel·lícula que està basada en un llibre d'un tal Ramon González, que direu que és Ramon González, doncs Ramon González va ser un dels supervivents d'aquest atemptat, i a més, diguem que el protagonista de la pel·lícula és el propi Ramon, i el guió està fet adaptant el llibre del propi Ramon, i el Ramon també hi col·labora. Per tant, està fet amb bastanta primera persona, tot i que l'Isaki Lacuesta no hi va ser, però en aquest cas una de les persones que hi van ser-hi sí que ha format part del projecte, i el guió també, doncs, l'acompanya una de les seves col·laboradores habituals, com és la Isa Campo, i el Fran Araujo, que també va participar en el guió d'Entre dos aigües o La propera pell.
Molt bé. Tu l'has pogut veure ja en el film?
Sí, jo ja la vaig veure en aquest cas al passi de premsa,
sí.
I la veritat és que
em
va agradar molt. És una pel·lícula que ja va fer el seu debut a la Berlinale, com que a la Berlinale vam tenir un altre èxit català, com és el d'Alcarràs.
Correcte.
Potser va quedar una mica eclipsada, però que no és poc que una pel·lícula catalana s'estreni a la Berlinale.
I tant.
I ja, en aquest cas allà també va ser una pel·lícula que va tenir molt èxit, i hem hagut d'esperar fins ara per veure-la. Dir que quan aneu a veure el que us trobareu és dos actors que estan fantàstics, que la Céline, que és la personatge de la Céline, que es diu l'actriu Noemí Merlant, sí. I Nahuel Pérez, que interpreta el Ramon, que és aquest...
que comentava,
aquesta persona que més és d'origen espanyol, per tant parla tant espanyol com francès perfectament. I el que veurem és un viatge, diguem, que fa flashbacks en el temps, perquè ens torna, òbviament, a la nit fatídica de l'atemptat, però el que explica la pel·lícula no és tant un episodi amb fil per randa de com va ser l'atemptat, no veurem...
Sí, no se centra en la massacre terrorista, no? No.
Evita, jo crec que d'una manera bastant elegant, tot el que és el morbo, diguem...
Molt bé.
Gore, si se li pot dir la paraula, de veure com entren els terroristes i comencen a matar la gent. I el que és més important és el viatge emocional que tenen els dos personatges, però que són persones reals, no ho oblidem,
sí,
al llarg de després, per això es diu un any o una noche, no? Doncs tot l'any que passa després d'aquest atemptat, com les seves vides canvien i com porten el trauma, no? Perquè els dos ho porten de manera molt diferent, el Ramon en aquest cas està molt afectat i ho manifesta, ho parla amb tothom, i en canvi la Céline com que es tanca en ella mateixa i al principi no li dona importància. I llavors aquestes dues maneres de portar el dol, diguem, tot malgrat ells estiguin vius, no, el trauma, és el que d'alguna manera acabarà passant a facturar la relació, no només entre ells dos, sinó amb la resta del món.
Molt bé. O sigui, és més una història de sentiments i una història intimista que el que dèiem, no? Que mostrar aquesta massacre terrorista de manera crua i salvatge, no?
Sí, totalment. És una pel·lícula d'emocions i s'ha que la cuesta aquí, no, per entendre'ns, no és una pel·lícula de Hollywood sobre atemptats terroristes, d'aquestes que podem veure amb molt de pressupost. És una pel·lícula sobre com dos personatges superen o no un trauma com haver estat testimonis d'una massacre terrorista.
Molt bé, perfecte. I d'una pel·lícula passem a una sèrie, fent balanç de la primera temporada dels Anells de Poder, que va acabar recentment, fa una setmana, a Prime Video. Què t'ha semblat aquesta primera entrega de la sèrie del Senyor dels Anells, JR?
Doncs bé, moderadament bé. No entusiastament bé, però
correcte.
Moderadament bé.
Coincidim.
Sí, jo l'he gaudit bastant, hi ha episodis que n'he gaudit més que d'altres. El que en un conjunt penso que és una bona sèrie que d'alguna manera que acabem d'entrar, no? En aquest univers que ens desplegarà al llarg de 5 temporades i per tant el que tenen moltes vegades aquests capítols 0, no? Aquestes introduccions, doncs és que es fan excessivament llargues per un tema que no és banal com és la presentació dels personatges,
clar,
i més
poca
quan
broma.
No els tenim tan frescos com a les pel·lícules i els llibres, perquè són personatges que molts o no coneixíem o només sortien els llibres i les pel·lícules d'anomenada, no? Jo el que penso que és una sèrie que fa justícia a dues realitats. La primera, una realitat femenina.
Està clar.
Les novel·les com els llibres... les novel·les i els llibres és el mateix. Les novel·les com les pel·lícules del Senyor dels Anells eren històries, per entendre'ns, excessivament masculines i testosteròniques, on si repasseu la comunitat de l'anell, doncs hi havia un nan, un elf, quatre hobbits, un mag i tot això, però les dones, diguem que no hi tenien gaire protagonisme.
No massa, per no dir gens.
En aquesta sèrie tenim no només dones protagonistes, sinó dones amb rols molt diferents, des de guerreres fins a reines, fins a pageses, com podien ser les hobbits o les...
Les peupiloses, no?
Les peupiloses, perdoneu, jo he de reconèixer que les veig en versió original, tot i que està
en
llengua catalana,
sí,
i per tant, per mi
també
són els Harfoots, però vaja, en aquest cas tenim un gran ventall de dones protagonistes, que jo penso que això doncs, està molt bé per donar-li una nova mirada a tot aquest univers Tolkien, que tant per l'època en la que va estar escrita, com el propi escriptor, doncs, i la societat el que vivia en aquell moment, doncs, segurament estava excessivament masculinitzat.
I fins i tot hi ha un elf negre, que això va portar molta cua en el seu dia, no?, quan es va presentar el
personatge.
Correcte,
aquesta és la segona realitat que penso que està molt bé, que és una mica més de diversitat ètnica, que, diguem, no és que estigui defensant a Tolkien en el seu moment, però que segurament moltes de les històries i novel·les que s'escrivien en aquell moment, doncs, ell es va mirar allà amb la societat que veia, que no deixava de ser una societat doncs, masclista, possiblement bastant racista i possiblement bastant poc propensa a que persones negres, asiàtiques, o potser que venien de la Índia, com podia ser en aquell moment el Regne Unit, siguessin protagonistes d'una novel·la com aquesta, no?
Exacte.
Llavors, en aquest cas, a banda dels negres, doncs també veiem nans negres, en aquest cas la princesa Disa, per exemple, i això, o la reina, la pròpia reina de Númenor, la reina Miriel, que també és negra, per tant...
Sí, sí. I hobbits negres, o peu pilosos negres, no?
Correcte, sí. Potser hi he trobat a faltar una mica d'asiàtics, però bueno, no oblidem que el principal director de la sèrie, Wayne Gibb, que és el que ha dirigit més capítols, doncs és asiàtic.
És asiàtic.
Per tant, que potser tenim darrere la pantalla la quota asiàtica.
La tenim coberta, ja.
En qualsevol cas, és una sèrie que s'apreix seriosament la diversitat.
Sens dubte.
Que això, hi ha molta gent que diu que és una cosa forçada o no. Jo crec que està bé que normalitzem això.
I està ben tractat,
que tinguem referents de tots els colors, de totes les mides, de tots els sexes, i això a poc a poc ho anem normalitzant, i per tant la sèrie
ho fa. Molt bé. Al final de la temporada hi ha hagut algunes revelacions importants, està clar. No farem spoilers, però com creus que es desenvoluparà la trama de cara a la segona temporada? Prediccions?
Jo penso que,
apostes?
Sort que a l'últim capítol hi ha hagut aquestes revelacions importants, perquè d'alguna manera tota la temporada ens estava abocant algun gran allò plot twist que es diu en anglès, no?
Sí.
Alguna revelació important.
Algun gir de guió, sí.
Clar, que ens connectés amb les històries que tots coneixem, no?
Clar,
finalment,
necessari.
Doncs s'ha revelat algunes identitats de personatges mítics que coneixem de les novel·les i les pel·lícules, i penso que això doncs ha estat celebrat per l'audiència. I a la segona temporada, i a les altres tres que vindran després de la segona, doncs no veurem més que el desenvolupament de tot això, i ja ho diu el propi títol de la sèrie, Els Anells de Poder, no? La forja d'aquests anells, de com això acaba doncs convertint-se en una gran guerra.
Exacte.
A la Terra Mitjana.
El pròleg de la Comunitat de l'Anell, que veiem, sí.
Correcte,
sí.
Només veient aquells, no recordo, que potser són 5 o 10 minuts que t'explica d'alguna manera.
Exacte.
El que veurem ara en 5 temporades, no?
De com
l'ascens de Sauron al poder, la creació d'aquest anell únic. Ara el que anirem veient és com a poc a poc es van creant aquests anells, quins són aquests teòrics poders que tenen, i com aquests anells acaben doncs corrompent el que els posseixen, bé siguin elves, bé siguin nans, bé siguin homes,
de la raça que siguin, sí, correcte.
Correcte.
Molt bé.
I aquí em sembla que els únics que es lliuraran seran els hobbits, que són aquests éssers plens de bondat i que tant li agraden en aquest cas a l'escriptor.
Sens dubte.
I connectant, ja per anar acabant amb l'obra de Tolkien, crec que l'obra de Tolkien tenia una constant, que era l'amistat. Pel seu passat, en aquest cas, de la Primera Guerra Mundial, on ell va fer amics que li va durar tota la vida, doncs això es veia clarament, sobretot en el món dels hobbits, no?
És
amb
evident,
aquests quatre hobbits inseparables, però aquí també ho hem començat a veure també amb els propis peupilosos, o amb l'amistat que hi ha entre Elrond i Durin, em sembla que és el príncep dels nans.
Dels nans, correcte, sí.
També tota l'amistat que està havent-hi, que segurament que va més enllà, entre el personatge de Bronwyn i l'elf, que no me'n recordo com es diu ara, m'has enganxat, el que comentàvem que era negre, que està...
No t'ho sabria dir, tampoc.
Sí, no me'n recordo, que em perdonin, però vaja. Aquestes relacions d'amistat penso que també acabaran portant el pes de tot el que és la sèrie, i una de les que m'imagino que serà més important, que és la de la Nori Brandypeu, amb el misteriós ésser aquest caigut de les estrelles, que estic segur que seran... ja ho són ara, a la primera, però seran els grans protagonistes i dos dels personatges més estimats
tot apunta,
de la sèrie d'ara endavant.
Molt bé, perfecte. Moltes gràcies, JR, per les teves recomanacions. La pregunta obligada. Tornaràs la setmana vinent?
Tornaré.
Molt bé, moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Ens sentim. Adéu, gràcies.
Vinga, adéu.
Avui, com ja hem anunciat al sumari, presentem una nova secció al Cinefil Podcast, titulada Dins el Camerino. El nostre nou col·laborador, Marc Corra, ens parlarà de pel·lícules mítiques de la història del cinema, que han marcat la seva cinefília al llarg dels anys. I per començar, ha triat The Warriors, de Walter Hill.
Hola a tothom, sóc en Marc Orra i avui estrenem una nova secció dins d'aquest podcast del Cinèfil. Una secció que es dirà Dins del Camerino i on repassarem algunes de les pel·lícules més mítiques del món del cinema. Mítiques per mi, esclar, ja sabem que això dels gustos és una mica personal. Però d'alguna manera us parlaré d'aquelles cintes que em van fer enamorar del cinema i de les quals guardo un magnífic record. En aquests primers episodis ens mourem per la nostàlgia pura i dura i com a bon fill dels 80 que sóc, aquesta dècada serà la protagonista en tota regla. I com no, començarem amb el que segurament és una de les pel·lícules que em van marcar més de ben jovenet, d'un dels directors que més m'ha entusiasmat a la gran pantalla. Potser no tant per la qualitat dels seus films, ja que té de tot, una mica de tot, sinó perquè sempre ha estat un director que ha rodat el que a ell li ha agradat veure a la pantalla i el que li ha vingut de gust. I durant la seva carrera més o menys ha estat fidel a aquesta premissa. Parlem del gran Walter Hill i la seva pel·lícula The Warriors, Els amos de la nit. Bé, ja he dit que parlaríem dels 80 i aquesta em direu que és del 79. Tampoc cal que filem tan prim, home. Podríem dir que segurament és una de les pel·lícules més icòniques d'un director que ens ha regalat joies com Driver o Lluitador o Streets of Fire.
These are the armies of the night.
Can you dig it? Can you dig it?
The Furies. The Boppers. The Hi-Hats. The Lizzies. The Turnbull ACs. The Gramercy Riffs.
Riffs!
And these are the Warriors.
We know about the Warriors. They're a heavy outfit.
They're from Coney Island.
Warriors? You guys are the big dudes, huh?
Now, they're in the Bronx.
We're going back.
27 miles behind enemy lines.
It's the only choice we got.
Between them and safety stand 20,000 cops. And 100,000 sworn enemies.
I want them all. I want all the Warriors.
Precisament un any després de rodar Driver, Walter Hill estrenava el que podríem dir és un retrat molt particular dels baixos fons de Nova York, on les bandes urbanes han intentat prendre el control de la ciutat. L'assassinat del gran líder suprem de totes elles provocarà una batalla de proporcions èpiques on els Warriors, acusats injustament del crim, hauran de sobreviure per tal de poder tornar al seu barri. Walter Hill va ser un dels revolucionaris del cinema d'acció dels 80 i tot i la poca repercussió que va tenir aquest film, això passa molt amb films de culte que en el seu moment no van tenir l'èxit que s'esperava, aquesta ha anat adquirint prestigi al llarg dels anys. El seu retrat distòpic d'una Nova York immersa en un món de subcultures urbanes segueix fresc i immutable en l'actualitat. Hill fotografia la ciutat des dels seus barris donant una visió fosca i crua de la nit novaiorquesa, però no tot són baralles i petites guerrilles urbanes. Com a l'Odissea, els nostres amics hauran de posar a prova la seva lleialtat i el seu valor i fins i tot la seva força i el seu amor, perquè recordem aquella escena on entren en un bar i un grup de noies d'una banda de noies els intenten seduir, doncs hauran de posar-se a prova, diguéssim, per poder seguir el camí i tornar a casa. Jo, d'entrada, el que més destacaria de la pel·lícula és aquesta fotografia fosca i tenebrosa. Al final tot passa de nit i ja resulta molt inquietant des de bon principi. En ella hi trobem escenes de lluita enèrgiques, en exteriors i molt ben rodades, sobretot, tot això a càrrec del gran Andrew Lazlo. I val a dir que la pel·lícula està basada en la novel·la de Saul Yurick, una gran novel·la, i el guió és de David Shiver i el mateix Walter Hill. Podríem dir que aquest guió no són la nota més destacada, però altres aspectes del film, com he dit, la fotografia o fins i tot el seu muntatge o la seva banda sonora, que hem escoltat al principi i que ara escoltem de fons, doncs podríem dir que ho compensen perfectament. The Warriors està protagonitzada per Michael Beck, que tampoc ha tingut, podríem dir, una carrera massa brillant, però potser recordeu aquella Mega Force de Hal Needham del 1982 amb Barry Boswick com a protagonista. Si podeu, recupereu-la, perquè no té desperdici, aquelles motos de cartró pedra tirant missils. I també està protagonitzada per David Harris i l'extraordinària Deborah Van Valkenburg, que més tard tornaria a treballar a les ordres de Hill a Streets of Fire. Com deia, actualment The Warriors s'ha convertit en un film de culte. És una d'aquelles pel·lícules que et fan vibrar de valent i que te les mires 40 o 50 vegades i que no te'n canses. Pel·lícules que et queden gravades, com gravada et queda la veu en off, aquella de la pel·lícula, una veu profunda i calmada que contrasta amb l'acció frenètica de la cinta i ens acompanya en aquest trajecte d'aquests herois que volen tornar a casa. Una veu que havia de ser la d'Orson Welles, ja veiem que Hill picava molt alt, però no va poder ser, i com no va poder ser el seu protagonista, que s'havia parlat en el seu moment amb Robert De Niro, però a ell no li va interessar el guió i al final va ser Michael Beck. Un director, podríem dir Walter Hill, un director de la generació d'aquella nova generació que va revolucionar Hollywood, de Coppola, Spielberg, Friedkin, Scorsese, uns directors que van estar molt influenciats per aquella nova manera de fer cinema de la Nouvelle Vague a França i aquell nou cinema europeu, i van agafar el relleu d'una indústria que podríem dir que començava a fer aigües. Walter Hill no ha estat mai un director de molt d'èxit, sovint podríem dir ha passat desapercebut. De fet, ell només era un home que volia escriure westerns i aquesta era la seva il·lusió, i d'alguna manera ho ha aconseguit, perquè gairebé totes les pel·lícules d'aquest director segueixen les pautes dels grans westerns. Què vull dir? Doncs que en realitat són pel·lícules de l'oest traslladades a l'era moderna. De fet, aquesta premissa del guerrer o pistoler que ha de travessar algun territori de l'oest americà enfrontant-se a mil i un perills, els comanxes i tots els indis, ha estat de les més recurrents a la història del western. Des de la mítica Stagecoach del 39, passant per The Professionals del 66 o l'espectacular How the West Was Won, aquest western tan èpic del 62. En el cas de Streets of Fire, precisament, el punt de partida encara resulta poder més paradigmàtic dins d'aquest món. Podríem trobar aquest arquetip d'heroi solitari i de poques paraules que representa Tom Cody, interpretat per Michel Paré, a la gran majoria de westerns rodats a partir de la segona meitat dels 50. De fet, és bastant obvi que l'argument guarda moltes similituds amb The Searchers del 56, del seu gran i admirat de John Ford. Simplement el que fa Hill és agafar les terres plenes de pols i de sorra i assolellades de l'oest americà i canviar-les per carrers grisos i humits. Els cavalls i les diligències les canvia per motocicletes i cotxes dels anys 50, i les escopetes i pistoles, bueno, les escopetes i pistoles segueixen sent escopetes i pistoles perquè hi ha coses que no canviaran mai. I ja per anar acabant, pels més nostàlgics, dir-vos que hi ha algun vídeo a YouTube, que és, concretament és del 2015, que ho va promoure a la revista Rolling Stone, que va agafar alguns dels protagonistes de la pel·lícula i els va tornar al metro, concretament a la línia Q, que va des de Manhattan a Coney Island, i van d'alguna manera rememorar aquell obscur, trepidant i violent viatge que fa 43 anys ens va marcar de valent. I a l'arribada a Coney Island, doncs els esperaven uns seguit de fans que van estar encantats de nou de trobar tota aquesta colla dels The Warriors arribant a casa seu. Ja per acabar, una pel·lícula que brilla, precisament brilla per les seves imperfeccions, perquè no podríem dir que és una obra mestra on tot està correcte, és com un diamant encara per polir. The Warriors no és un treball perfecte, però ha passat a ser, podríem dir, una petita joia pels amants del gènere, un treball imprescindible que ha aguantat el pas del temps estoicament. Bé, i fins aquí que avui hem parlat d'una mica de Walter Hill i de Warriors, i la setmana que ve, si encara no m'han fet fora d'aquest podcast, doncs farem una mica de repàs de l'evolució del cinema adolescent des dels anys 60 o més aviat dels 70, 80, 90, 2000, passant per les figures com Howard Hughes, passant pel Club dels 5, passant per American Pie, també els superampollones més a l'actualitat. Doncs farem una mica de repàs per com ha evolucionat, com ha anat canviant al llarg d'aquestes dècades el cinema adolescent. Bé, doncs fins aquí, salut i cinema. Adeu! Oh,
quan sona el tema de Star Wars significa que s'acaba el Cinèfil Podcast. Però avui no podem acabar amb cap banda sonora perquè no tenim temps. Igual que tampoc hem tingut temps d'incloure la col·laboració del Ricard Casanovas, que ho farà, això sí, la setmana vinent, parlant de Serializados, com hem promès, i les promeses s'han de complir. Per tant, fins aquí el Cinèfil Podcast. Us esperem a tots vosaltres la setmana vinent. Ja sabeu, salut i cinema.